Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I comencem, doncs bé, amb les últimes notícies al voltant de l'Àliga Perdiguera. Ara ens permetran aquest mig somriure, però de fet hi ha molta gent enganxada, i ens ho han dit, que allò que ho estan seguint, doncs gairebé fil per randa, tot el que està passant, i està sent un any complicat pel que sembla, dels quatre ous que es van pondre, un no va sortir, un poll el van haver de posar en un altre niu, un altre poll finalment va estar 3 dies sense peixar i al final, doncs, pobret, es va morir, i en queda un de viu, que és el del niu B, que aquest sembla ser que és el que tira endavant. I de fet, la gran notícia és que dissabte 2 de juny a 7:45 del matí el poll jove del niu B va emprendre el seu primer vol. Ja feia uns dies que se'l podia veure exercitant molt les ales per enfortir-les i preparar-se per aquesta nova etapa que s'enfrontarà. Durant els poc més de 2 mesos que ha romàs el niu, 65 dies exactament, els usuaris han pogut seguir l'evolució i el creixement d'aquest poll. Aquest poll, a més, que procedia d'un altre niu, el niu A, i va ser rescatat per manca d'aliment. És a dir, que realment l'únic poll que ha pogut sobreviure ha estat el que en principi no s'alimentava i que en circumstàncies normals i naturals, pobret, també s'hagués mort. Tanmateix, doncs, això, la parella d'àligues del niu B el van acollir de seguida i durant tot aquest temps, doncs, es va alimentar amb normalitat. Doncs la notícia és que el poll B ja vola. La càmera del niu A, que era aquella que també té visió nocturna i tot, doncs es podia seguir per la nit, aquella ja s'ha desconnectat perquè, doncs, es va, com dèiem, morir el pollet, i bé, queda la del niu B, doncs uns dies encara suposem que estarà en funcionament, i que en qualsevol cas qui vulgui, doncs, seguir totes les evolucions d'aquests darrers, doncs, això, 65 dies, és a dir, 2 mesos llargs de posta d'ous, d'eclosió d'aquests ous, de problemes que hi ha hagut amb els polls i fins i tot d'operaris que ens han hagut de despenjar fins als nius, doncs, allò per fer diverses operacions de manteniment, doncs tot això està penjat a la web del Parc del Garraf, és a dir, a l'apartat d'Àliga Perdiguera, doncs ja ho veuran, ho poden veure i ho poden seguir. De moment, com dèiem, el niu B continua funcionant. I doncs, si enfoquen el niu B i veuen que no hi ha ningú, és que el poll, doncs, ja no és tan poll, ja és gairebé l'àliga i ja ha marxat. Glòria Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
La tècnica d'infraestructura és una infraestructura, tot això també.
Sí, també. sí, i tant.
Això es mantindrà encara durant unes setmanes més?
Sí, exactament, no sé quan, però alguns dies encara estarà en actiu i a veure si ja emprèn el vol definitivament.
I llavors ja fins l'any que ve, en qualsevol cas, ja saben que aquesta experiència que ja fa uns quants anys que tira endavant la gent del Parc del Garraf, doncs, permet comprovar per internet, doncs, totes aquestes evolucions. Fins i tot, doncs, ens ha cridat molt l'atenció una de les coses que diu aquest blog, de la qual ara mateix estàvem llegint, que és que hi havia la comprovació que un poll podia estar 2 dies sense peixar i que en principi encara podia tirar endavant. S'ha comprovat que 3 dies, que és el que va estar aquest pollet del niu A, ja es converteix en massa tard, perquè després va peixar, però no va ser suficient, i finalment, doncs, els operaris van haver de retirar el cos d'aquest pollet mort. Doncs passem pàgina de l'Àliga Perdiguera, Glòria, i ens plantem bé. Acaba d'arribar la calor, i per tant ens plantem en plena campanya, no?
Exacte. Doncs sí, definitivament ja ha arribat la calor, quasi, i estem a punt d'arribar a l'estiu, i doncs, com cada any, preparem, bueno, ja hem preparat durant l'hivern, però ara ja posem en marxa la campanya de prevenció d'incendis.
Quan comença exactament?
De fet, va començar el divendres, el dia 1.
Ja està en marxa.
Està en marxa, ja, sí. Doncs, bueno, com em sembla altres vegades ja he explicat, doncs funciona amb una sèrie de torres de vigilància que tenim pel territori, concretament 5 torres i 5 vehicles equipats amb una cuva de prevenció d'incendis d'uns 300 o 400 litres d'aigua que en qualsevol petit conat que s'iniciï poden actuar.
Quin és l'horari que fan aquests serveis?
L'horari és de 11 del matí a 7 de la tarda.
Que són les hores hores de màxim
risc. Sí, són les hores que més o menys s'han estimat de màxim risc, i serà doncs fins al 12 de setembre.
Bé, la pregunta és tòpica i la resposta suposem que també ho serà, però ja temença de cara a aquest any, com arriba el bosc en aquesta campanya? Arriba humit, arriba molt sec, com arriba?
Bueno, doncs arriba una mica així, bueno, a veure, ha plogut, hi ha vegetació, però també ha sigut un any una mica així estrany, vull dir que també he fet l'hivern tampoc no va ser molt plujós, no? Però bueno,
nosaltres ha plogut més cap al final.
Sí, potser ha plogut més cap al final, i ara estem acabant d'ultimar els treballs aquests de desbrossa de la carretera, i això, que purem sempre al màxim perquè allargui l'estiu, no?
Vull dir,
perquè si ho fas molt al principi de la primavera,
quan arriba la calor,
exacte, torna a estar alt, no? I bueno, per la resta una mica del parc, doncs, bueno, amb els treballs que anem fent durant l'hivern, no? D'estassada, de clarida i de millora del sotabosc.
D'acord. Per tant, doncs, ja estem en plena campanya. Per ser una campanya que la campanya ha començat ara, però la prohibició de fer foc al bosc aquest any es va avançar, oi?
Es va avançar, sí. Com que va haver-hi durant, pels voltants de Setmana Santa, que vam tenir molta calor i va haver-hi un risc molt elevat d'incendi, doncs ho van avançar.
I per tant, doncs, això, aquesta prohibició es manté fins al mes d'octubre.
Fins al mes d'octubre, sí. Sí, fins al 15 d'octubre, em sembla. Sí, ara...
I mentre, doncs, com ho hem tingut tot? Què s'ha fet durant aquest hivern i on estem ara?
Sí, doncs a veure, mira, explicar-vos un exercici que hem fet aquest any, bastant interessant, ha sigut amb els agents rurals, bombers i Mossos d'Esquadra, i també doncs, tant el Parc del Foix com el Parc del Garraf. Hem fet un simulacre d'incendi, en el fons, no? O sigui, de quan hi ha una alerta de columna de fum, doncs, com actuem cada un dels agents implicats, no, en el territori.
Dir, activa tots els mecanismes, menys el del foc.
Sí. Exacte, ho vam fer realment
com si hi hagués un foc.
O sigui, es va triar una zona, concretament d'Olèrdola, perquè estigués una mica colindant entre el Garraf i el Foix, perquè poguéssim participar tots, i es va marcar un perímetre amb paper de vàter, vull dir, un rotllo de paper de vàter, i era una mica veure doncs com des d'un guarda del parc o un de la campanya, en aquell cas, com que era abans de que comencessin els treballadors de la campanya, doncs ho vam fer a través de guardes, avisaven una columna de fum i doncs tot això desplegava tots uns mecanismes, no? Aquesta persona avisava al centre de la pleta, en aquest cas, aquesta avisava el 112 i el 112 desplegava doncs ADFs, bombers, agents rurals, Mossos d'Esquadra, inclús em sembla que vam tenir algun intoxicat. Caram. Per veure doncs també que el SEM també s'hi volia implicar i a veure quan m'arribava l'ambulància. I bueno, va ser es va fer un dissabte i es va fer bastant real i bueno, va anar prou bé, evidentment, com totes les proves o simulacres o a la vida real, no? Hi ha coses que s'han de millorar i doncs s'ha fet una valoració doncs per posar-nos una miqueta més d'acord, no, en coses que van funcionar o que no van funcionar, pues anar-ho arreglant, no?
En qualsevol cas, quan es munta un simulacre d'aquesta mena, clar, tothom està avisat.
Sí.
És un problema, no, això, davant d'un...
Bueno, sí i no, perquè realment estava més o menys tothom avisat, però... bueno, també van sortir coses que no estaven previstes en la programació del simulacre, i això també funciona i també es fa costar una mica la vida real. De totes maneres, es va intentar ser bastant
fidedigna,
sí. Sí, no desvirtuar-lo massa, perquè si no hagués sigut allò una mica un xou, no? I bueno, no va anar bastant bé.
Anava a dir, quanta gent hi pot participar en un simulacre?
Doncs en aquest simulacre em sembla que van comptar unes 100 persones ben bé, perquè es va activar la Federació d'ADFs del Penedès Garraf, que es va fer més a la zona d'això d'Olèrdola amb Foix i a la zona del Penedès Garraf, bombers, ja et dic, agents rurals, crec que hi havia també Mossos, bueno, Mossos també hi eren, no sé quantes patrulles.
Déu
doncs va estar bé un exercici de coordinació, perquè a vegades el que passa quan hi ha una emergència o quan hi ha un incendi, no? El que costa és aquesta comunicació, no? entre els que estem en el territori, que a vegades és difícil perquè les institucions són com molt grans, no? Vull dir, hi ha molts caps, hi ha molts responsables, però en el fons els que s'acaben trobant i acaben tenint els problemes són més propers, no? I llavors
correcte.
Es va intentar fer...
El problema és puntejar aquests inconvenients, no?
Exacte,
és a dir,
establir
mecanismes de comunicació directa quan toca tanta administració i tanta institució i tanta...
Clar. Sí, llavors per això es va voler fer també a través del 112, perquè el 112 realment és un mecanisme que activa bombers, agents rurals i Mossos, però els altres agents del territori no els implica, no? Llavors, a veure com, de quina manera tothom podia estar-ne assabentat, no? I bueno, vull dir, vam veure que tot i així les comunicacions doncs, funcionen prou bé. Nosaltres estem també molt en contacte amb les ADFs, vull dir, la Federació d'ADF ens sent a les nostres emissores. Bueno, i anar polint aquests detalls que fan que després a l'operatiu, no, et sigui molt més útil i molt més...
És a dir, la gent la tens, el que passa és que la comunicació és bàsica perquè la gent que tens funcioni correctament i sigui útil.
Sí, sí, i un dels problemes que hi va haver va ser falta de comunicació, perquè es va muntar un punt de trànsit. Un punt de trànsit és, ho explico una mica així, és el punt on bombers posa com el control de qui entra en l'incendi, no? Perquè evidentment sembla que a vegades hi hagi molt descontrol en un incendi, però sempre hi ha algú que controla qui hi ha i on estan actuant cada un de les persones, no? Clar, si entra algú que no passa pel punt de trànsit, clar, és un perill perquè
no està
controlat i pot passar qualsevol cosa, no? Doncs bueno, hi va haver un petit problema de comunicació que havien d'anar per un lloc i van anar per un altre i representa que s'haguessin cremat perquè van passar pel mig de l'incendi, no? Bueno. Però aquestes coses també van molt bé fer.
No s'haguessin cremat perquè haguessin vist el foc abans d'arribar a l'incendi,
sí,
no?
Sí,
no.
En aquest cas.
Però ja ens entenem,
però ens entenem,
correcte.
Sí. Però bueno, és un exercici que vam fer, que portàvem alguns mesos treballant. I van anar prou bé.
Es fan exercicis d'aquests a altres temporades o no és gaire habitual?
Bueno, a veure, sí que nosaltres potser participar en aquest, potser ara feia molts anys que no participàvem, però per exemple les ADFs, com a Federació d'ADFs, que ells són un col·lectiu molt gran, bueno, no ho he dit, estem parlant d'ADFs, però l'ADF és l'Associació de Defensa Forestal, que són doncs, associacions que estan pels municipis, que tenen també material d'extinció i estan agrupats i associats, i doncs, en moments d'incendi o de foc proper a la zona pues, hi actuen, no? Doncs, com deia, ells, com a federació i com a entitat d'ADFs, sí que en fan més sovint. Perquè com a parc, com a treballadors de parc, ja sigui guardes, com campanya, la nostra feina és molt, molt bàsica en el sentit de vistar la columna de fum i llavors posar-nos a les ordres dels bombers, sí, dels responsables. Vull dir que nosaltres no hi participem en cap grau més, no? Les ADFs sí que hi participen molt més activament, clar, i elles necessiten de fer aquests exercicis molt més sovint. Però bueno, va estar molt bé perquè això, no? Perquè també pot ser que ens trobem un cas hipotètic que no sigui la campanya d'estiu i hi hagi això, no? Alguna columna i que tant el que està a la pleta atenent el públic com si li arriba una trucada d'un guarda i hi ha una columna de fum, sàpiga com ha d'actuar, no?
D'acord.
Sí, sí.
Doncs en aquest punt estaríem doncs, en aquesta situació que s'ha fet aquest simulacre,
sí,
i que ja s'ha obert la campanya. La campanya,
sí,
que es fa sobre unes infraestructures que s'han estat doncs, netejant durant la temporada, també?
Sí, sí, sí. Sí, bueno, un apunt abans de, si vols, amb això, que a nivell de la campanya de Generalitat, l'helicòpter vindrà el 15 de juny.
D'acord.
L'helicòpter que tenim allà a la pleta.
L'habitual helicòpter.
Sí, sí. És que al principi no ens confirmaven si sí, si no, i bueno, semblava que al final havia de venir el dia 1, però vindrà, jo crec, que el dia 15 de juny ja tindrem l'helicòpter allà a la pleta.
Que és aquell helicòpter que ja fa uns anys que es va destinar a les tasques de vigilància a la pleta. De fet, aquest helicòpter, des que hi ha aquest helicòpter no hi ha hagut grans problemes.
Ens toquem fusta, exacte.
Però que en principi doncs, a partir del 15 de juny
jo crec que sí. Sí, perquè ja et dic, a vegades les informacions amb bombers de la Generalitat varien d'un dia per l'altre, però l'última notícia és aquesta.
D'acord, doncs aquesta és la informació. Per tant, doncs, tindrem un helicòpter, tenim també doncs, les pistes en perfecte estat de revista, oi?
Sí, 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 més o menys.
Més o menys.
Sí, sí, no, sí, més o menys.
S'ha anat treballant.
S'ha anat treballant, sí, 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 ens en queden algunes, hi ha alguna cosa, anem treballant encara sobre el tema.
Què més?
I què més? Doncs comentar-vos que, com també ja em sembla que hem anat comentant altres vegades, hem fet treballs d'aclarida de les pinedes aquestes de pi blanc que estan tan frondoses, i ara fa molts anys que s'està treballant per aconseguir un ramat de cabres
el
o d'ovelles.
El famós ramat
que sembla que ja arribem una mica a la fi, perquè ara que ja hem concretat quasi amb un pastor que ja té disponible el ramat i tot, ara ens en surten molts. Ens surten com molta gent que està interessada, no? I, bueno, ja ens agrada.
La crisi.
Sí, sí, no saps el què, però bueno, sí. I, bueno, estem treballant, estem acabant de perfilar el que és la documentació més administrativa i contem que setembre-octubre jo ja confio en que tindrem ja el ramat pel parc.
Tindrem el ramat de les aclarides.
El ramat de les aclarides, sí, 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 però en principi la idea és que treballi en les zones on s'ha actuat i dins de propietat de, en fi, que propietat de Diputació.
D'acord.
Després, si tot va bé, això, podrem anar ampliant i ja mirarem de contactar amb propietaris i ampliar les zones.
Clar, perquè això ho hem comentat més d'una vegada, les finques propietat de la Diputació, de fet, són una minoria en el que és el massís.
Sí, 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 sí. Això és un problema en tema de gestió forestal, bueno, i gestió de qualsevol tipus, perquè per fer coses fora de... Bueno, en propietat privada, evidentment, necessites el permís de propietari, moltes vegades costa molt contactar amb la persona, les dades del cadastre de rústica a vegades, doncs, saps, són antigues, encara que estiguin actuals, costa molt contactar amb el propietari.
És a dir, no hi ha encara una... o no teniu una llista exacta de tots els propietaris, de la manera de contactar ràpidament amb tots els propietaris.
No. Déu-n'hi-do. No, i a més
estem parlant de molta gent.
Déu-n'hi-do, sí, 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 estem parlant. Ara no podria donar-te una xifra.
No et pregunto la xifra, però...
No, però, a veure, jo crec que el problema del Garraf és que queda poca gent que hi visqui i que puguis conèixer una mica la propietat. Amb aquests no hi ha cap problema, evidentment, perquè els coneixes, ells et coneixen i hi ha una relació bastant estreta. El problema són en aquelles zones doncs, que pues, perquè no hi ha cap pista a prop, que no hi ha cap masia, i són terrenys erms o de bosc, que no saps de qui són. Llavors busques el cadastre i el cadastre només a vegades et donen una adreça, no? L'adreça de Barcelona o d'on sigui, envies correus però tampoc no contesten i jo crec que penso que a vegades ni el propietari sap
que és propietari d'allò.
Jo crec que sí, perquè aquestes coses passen d'herències d'una gent amb l'altra i jo crec que...
És a dir, que us trobeu en casos de propietaris gairebé desconeguts.
Sí.
Clar, quan s'hi ha d'entrar...
Clar, llavors es complica, no?, una mica la gestió, perquè sí que hi ha altres mecanismes, però llavors has de com publicar-ho... Has de publicar-ho en un diari oficial perquè...
Donar un temps.
Exacte, donar un temps que la persona interessada es pugui posar en contacte, però clar, tot això, doncs, com es pot entendre, s'enlenteix molt en el temps. Per això mirem sempre de treballar en finca pròpia o en finca de propietaris coneguts.
Coneguts, que sí, d'aquesta manera es garanteix. I, sí. I la resta, doncs, no tocar-ho si no hi ha una emergència, no?
Sí. De fet, jo crec que en cas d'emergència...
No, en cas d'emergència es toca tot, no?
Es toca tot, això.
Però sí. No acostar-s'hi, perquè de moment...
No, perquè tot a vegades ja és bastant lent, tots els processos, doncs si enlentim encara molt més el procés, és dificultós pel gestor, eh?
Els propietaris, ja que hem entrat aquí, els propietaris desconeguts...
Sí.
Representen una part important del territori?
Sí. El que passa que, a veure, és una part important, però que tampoc no hi volem fer gestió, saps? Vull dir, potser perquè ja ens centrem allà on podem actuar, no? Allà on podem actuar, però clar, el parc són 15... Em sembla que comptant Olèrdola són 15.000 hectàrees, on 12 al Garraf... Clar, amb moltes hectàrees.
Sí, no, tampoc hi ha per actuar.
No, hi ha zones... Doncs,
15.000 camps de futbol, que ens
exacte.
Entenguem.
Exacte. No, i que hi ha zones que tampoc no hi ha un interès per fer-hi res, precisament és millor deixar-ho i que es conservi com està i que segueixi la seva dinàmica.
Clar, el problema està en quan els propietaris, clar, evidentment, i si un propietari fins i tot desconeix que és propietari, encara és més difícil que faci cap tipus de gestió sobre el terreny del qual n'és propietari.
Sí, clar, això també, exacte, sí, això
perquè
acaba sent
els,
on...
els propietaris coneguts, vulguis que no, tenen més consciència del terreny.
Exacte, del terreny.
I els que hi viuen i que tenen una certa preocupació per l'indret,
sí.
Clar, el
sí.
Que...
Sí, clar, això, a veure, és un desavantatge, clar, perquè no ho coneguin, perquè clar, si s'ha de fer gestió forestal, que se n'hauria de fer bastanta, doncs això queda per fer, no? Ara també s'està impulsant el tema de la biomassa, també és un tema que molta gent s'ha interessat, que ens han preguntat, i que s'estan fent estudis per veure la disponibilitat que hi ha de biomassa al parc. O sigui, la disponibilitat de vegetació, de pins que tenim al parc per poder-ne fer biomassa i que sigui consumida al territori per aquí.
D'acord. Això ens ho pots explicar una miqueta més?
Una mica millor. Sí, us ho explico. A veure. Clar, per fer... La biomassa és un combustible, que s'utilitza per combustible, doncs per calderes tant domèstiques com una miqueta més industrials. Val? Això a altres llocs ja s'està començant a potenciar molt i doncs, el Garraf s'està fent aquest estudi per veure si seria rentable que extraient la fusta que ens sobra, representa, doncs es poden alimentar aquestes calderes, que són de biomassa, doncs, pels municipis o per la zona.
D'acord, és a dir, aprofitar el residu que queda de les neteges forestals...
Sí, però no tant aprofitar el residu, sinó directament... O sigui, directament jo tallo el pi per fer-ne biomassa.
Fer-ho directament amb aquesta intenció.
Amb aquesta intenció, sí. Uh-huh. Aquest és una mica l'estudi que s'està fent.
D'acord, però sempre a partir d'una planificació.
Evidentment. Uh-huh. Evidentment. Uh-huh. I això és lo important. Vull
no
dir...
hem de tallar boscos per fer biomassa, sinó que hem de tallar allò, els peus que sobren.
Exacte. I per això cal primer saber quants en tenim, quants ens en sobren i si d'això es pot realment alimentar o quantes calderes es poden alimentar, no?
Ara, Glòria, m'ho permetràs, en tenim molts.
En tenim moltíssims, però jo penso que estan localitzats. Clar, quan tu talles un pi per fer biomassa i vols que tot això sigui de manera sostenible i que no se t'acabi per dir alguna cosa en 4 dies, necessites anar fent una regeneració, o sigui, mm-hmm. necessites anar tallant, però també necessites en altres llocs
que el bosc es vagi recuperant.
Exacte, anar plantant, mm-hmm. perquè si no ens quedarem sense... I llavors, sí, a veure, per exemple, tota la zona aquesta de la costa d'aquí Sitges, aquesta és una zona molt potencialment...
La banda de la Trinitat
sí,
està...
Sí, aquesta és una bona zona. Dins del parc, no? A més, els exemplars de pins són ja amb uns diàmetres bastant grans que bueno, pues que allà en surt bastanta de biomassa. Però si agafem el conjunt de tot el parc, potser hi ha punts on realment, pel tipus de sòl que és el massís del Garraf, doncs no hi estan creixent gaires. D'acord. La zona de la Pleta, per dir alguna cosa,
sí.
Allà
no hi ha bosc,
de vegetació en tenim poca.
I no es pot fer servir vegetació arbustiva per aquesta...
A veure, per les calderes de biomassa, no. Es necessita uns diàmetres, es necessita un tipus de poder calorífic que
tant,
es pot barrejar una mica.
De la neteja de sota bosc no en traiem producte interessant.
No, bueno, una mica sí, a veure, barrejat sí.
Sí.
El que no es pot fer és íntegrament d'això. Mm-hmm. S'ha de barrejar. I, bueno, és també un dels temes que s'estan intentant potenciar, no? Mm-hmm. Perquè si no, nosaltres hem fet molts treballs de clarides... Però clar, és el que diem, no? D'això nosaltres no n'hem tret res.
Clar, llavors l'únic que es fa és triturar i deixar allà, no?
Sí, de totes maneres alguns dels llocs sí que se'ls han emportat per biomassa.
D'acord. Molt bé, doncs bàsicament aquesta campanya, que és la que ara ens preocupa, no? Com cada any.
Exacte, sí, sí.
Però en qualsevol cas ha començat aquest cap de setmana
la
campanya i que doncs, durarà fins al mes de setembre.
Fins al 12 de setembre i esperem que no hi hagi gaire problemes, incidències.
Doncs sobretot, precaució, no fer foc al bosc perquè està prohibit i doncs, vigilar qualsevol conducte que sigui de risc. Glòria Villena, tècnica d'infraestructures del Parc del Garraf, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a vostès, doncs, tornem d'aquí un momentet. Fins ara.